Una novel·la, un poema o una obra teatral tenen, entre d'altres, la virtut de retratar una època, un país i un estat d'ànim individual o col·lectiu. Però hi ha un gènere que, en la seva millor versió, té la capacitat d'auscultar de manera crítica, profunda i transformadora la societat que l'acull i que el publica. L'assaig, com ha format, porta 5 segles, demostrant en totes les variants que és un receptacle més que òptim per a l'exposició argumentada i el pensament reposat. Ho va intuir Montaigne, i ho saben bé les veus i els editors que estan fent de l'actual una era del renaixement assagístic. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, a l'assaig, a la teoria i a la pràctica, amb dos pensadors i creadors experimentats, el professor Antoni Martí Monterde, el poeta i assagista Lluís Calvo i, com sempre, amb l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà. I el Joan Lluís Lluís ens portarà l'obra policíaca de Caroline Rowe. Avui, des de la infiltració, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Gli occhi dischiusi, il vecchio al giorno non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva ho sete o fame.
Obrim avui saludant l'Antoni Martí Monterde, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Un plaer, benvingut a Ciutat Maragda. Lluís Calvo, què tal?
Hola, molt bé.
Anna Vallbona, ben tornada.
Hola, què tal?
I el Borja Bagunyà.
Hola, com anem?
Com anem? Parlant avui, recupera la respiració, el Borja, que ve amb un transport complicat avui. Parlàvem, ho dèiem abans, de l'assaig com a gènere, i de fet, Antoni, volia començar invocant un dels pares del gènere en català, protagonista també del teu llibre, un dels teus últims llibres, Joan Fuster, La paraula assaig, on hi ha aquesta idea editorial Affairs, aquesta idea del Fuster com a gran humanista i sociòleg cultural, no?
Sí, absolutament d'acord. De fet, Fuster és, jo diria, que un dels assagistes més importants pel que fa al gènere, però també molt més enllà del gènere literari. És a dir, és un matapensar, que és una figura que últimament no té gaire prestigi, però que és fonamental en qualsevol cultura, i a més, al meu entendre, un escriptor d'una dimensió europea que, com que resulta que és nostre, pues no l'acabem de valorar. Passa una mica també el mateix en Pla, amb Rossinyol, és a dir, són autors que al meu entendre són perfectament homologables amb qualsevol gran autor europeu, o jo també fos, per exemple, les avantguardes, i sempre hem de donar moltes, moltes explicacions, més explicacions de per què els hem de valorar. Jo crec que Fuster, encara que només sigui perquè amb un sol llibre va mobilitzar tot un país i el va fer conscient d'ell mateix, això ja el converteix en un assagista fonamental. Primer, perquè la primera obligació d'un escriptor és fer-se llegir. Això és un aforisme de Fuster. Sí. I ho demostra. És a dir, fer-se llegir i donar a llegir. És a dir, jo per què sóc assagista? Doncs perquè un dia vaig començar a llegir Fuster, i llegir Fuster equival a llegir alhora Montaigne, Voltaire, Eugeni d'Ors i Josep Pla.
Déu-n'hi-do.
I si m'apures, Albert Camus. És a dir, és una porta d'entrada a un ventall de possibilitats reflexives i literàries que no t'ho pots ni imaginar. Llavors, és una de les grans virtuts d'un assagista, que és barrejar les escriptures, portar la contrària amb unes altres, i a partir d'aquí obrir una sèrie de portes que no sabien que existien i que els podien travessar.
I per tant, en aquesta idea de la figura que potser no ha estat prou reivindicada en un àmbit, tu deies abans, europeu, què diries que ha passat més? En la dimensió política, el pancatalanisme, que potser ha eclipsat altres esferes de la seva obra?
Jo crec que ha tingut a favor moltes coses, que són els lectors, però ha tingut en contra dos factors fonamentals. Un, els polítics, és a dir, la idea de països catalans la van convertir en una marca sense mercat o en una utopia, quan pràcticament tots els països en realitat són utopies que es realitzen o desenvolupen d'una manera o d'una altra. Però clar, aquí hi havia un conflicte nacional amb Espanya absolutament bàsic, i això durant un cert temps va quedar eclipsat per altres prioritats, el famós pactisme, el possibilisme, i això va fer que la idea de països catalans quedés una mica arraconada. I per tant, Fuster quedés una mica eclipsat dins del pensament polític contemporani. Això per una qüestió de conveniències, de conveniència i unió, concretament. D'altra banda, té en contra una qüestió que jo crec que és una de les coses que el fa més interessant, té en contra la universitat. A la universitat ara mateix pràcticament no s'estudia Joan Fuster i durant molt de temps ha estat pràcticament proscrit. Per què? Doncs perquè en 1972 publica un llibre que és una... que es diu, el títol és Literatura Catalana Contemporània, que és la primera història sintètica de la literatura catalana contemporània del segle XVIII-XIX. Això significa un daltabaix perquè hi havia en marxa el gran monument de la història de la literatura catalana contemporània que començava amb Riquer, després amb Comas i Molas. Clar, els últims volums encara no havien aparegut. I aquest llibre es va avançar, és a dir, era la primera història de la literatura sintètica escrita d'una manera assagística, és a dir, no era una tesi doctoral enquadernada, sinó que eren les anotacions de lectura d'un molt bon lector, que era capaç de connectar-te Carles Riba amb la tradició literària europea. Jo, sincerament, com a professor, com a investigador, però també com a assagista, cada vegada que començo a investigar sobre un tema, el primer que faig és anar a aquell llibre. Perquè sempre hi ha una idea, un punt de partida intel·ligentíssim. I clar, aquí hi ha un altre factor que hem de tenir present, que és la idea de crítica literària. L'assaig i la crítica literària són molt difícils de diferenciar, igual que el periodisme literari i l'assaig. De fet, el Joan Fuster escrivia per als diaris i molt sovint els diaris, els periòdics, publicava fragments de diaris que redactava de nit i no sabia si algun dia sortiria això o no. En podien sortir un capítol d'una monografia, un article per a la premsa, i sobretot també hem de tenir present que Fuster vivia d'escriure, vivia del que publicava. Per tant, molt sovint eren escrits de circumstàncies, però en els quals sempre hi havia una voluntat d'estil. I aquesta qüestió, la voluntat d'estil, que a més és el títol d'un llibre d'un gran teòric de l'assaig, que és Juan Marichal, i és fonamental, és a dir, l'estil és l'home. Això és una màxima de Buffon, però que tot assagista, a partir de Montaigne, no té més remei que assumir com a una poètica. O sigui, jo sóc la matèria del meu llibre, és la màxima de Montaigne, i a partir d'aquí a escriure i a mirar el món, que donaràs la mesura de la teva mirada més que de les coses.
Parlem avui de mirades, de món, de viatgers, perquè efectivament també tenim aquí sobre la taula l'últim premi Joan Fuster, precisament d'assaig. París, Madrid, Nova York, les ciutats de lluny de Josep Pla, també hi entrarem perquè és un personatge, no?, parlant de mirades i de maneres de retratar el món i de crítica literària i a més de treballar per l'ofici i de treballar per encàrrec, com és un cas a més molt prolífic. Però també, Lluís, hem parlat i l'Antoni fa i referència a aquesta confluència de gèneres, no? Tu has incursionat en quatre ocasions en l'assaig, en canvi tens molts poemaris publicats, no? De manera que cito les interpretacions, baules i llenguatges al Meridià de París i ara aquest infiltrat, l'infiltrat editorial Arcàdia, amb aquesta col·lecció Deriva, de la qual avui també sobre la taula n'hi ha uns quants exemplars, també en parlarem. Clar, és un corpus assagístic que dialoga, a més, en diferents disciplines, és a dir, amb la poesia, amb la reflexió sobre el llenguatge, sobre la geografia, fins i tot, de manera que l'assagista és a la vegada, és a dir, és difícil de discriminar on comença, no?, o un gènere o on comença una disciplina i una altra.
Sí, sí, és així. I a mi aquest caràcter transversal de l'assaig és el que m'interessa justament, perquè tampoc és que cregui molt en els gèneres com a compartiments estancs, no? Llavors, a mi si faig un text i hi ha coses... una porció de poesia, una mica de filosofia, trossos més d'assaig que poden ser més dietarístics, un apunt narratiu. A mi són aquests textos que hi ha, aquesta hibridació, el que m'interessa més, perquè, clar, dins el camp de l'assaig, que ara s'engloba de vegades sota tot això de no ficció, hi ha coses molt, molt divergents, no? A mi m'interessa l'assaig que té contacte amb l'art, i sobretot amb el pensament filosòfic. O sigui, m'agrada un assaig una mica hardcore, no? Que vagi a fons, que no sigui sense renunciar a aquest caràcter divers, que a vegades pot ser amè, que això és molt propi de l'assaig. Un assaig no és una publicació acadèmica, no? Estrictament, que tot s'ha de referenciar, tot s'ha de justificar i tot s'ha d'aprovar. L'assaig també té aquesta cosa més joguinera, però dins d'això m'agrada anar cap al fons del pensament.
Hardcore, en tot cas, hardcore. Sí que és una bona definició. És veritat que, per exemple, a l'Infiltrat, en recordo, hi ha un munt de referents que, efectivament, venen de la filosofia, del llenguatge, amb aquestes tres estratègies complementàries que tu proposes, que són la intrusió, l'ocultació i el vagareig, no? On hi ha explícitament la poètica del paisatge, la indagació dels espais, de manera que, un cop més, hi ha un munt de noms que van, en fi, de Baudelaire a Pere Jaume, i que el ventall artístic que tu convoques és amplíssim. No?
Sí, és aquest pouant lectures. Al final, l'assaig també és posar en ordre tot el que has llegit i treure'n el suc, no? Jo vaig sempre amb un llapis i m'agrada molt subratllar. Hi ha una cosa molt divertida de Walter Benjamin, que deia que sempre que vegis algú subratllar, segur que és un jueu que el que vol és escriure un llibre millor que el que està subratllant, no? Doncs és... A mi m'agrada molt això, i arriba un moment que amb tots aquests subratllats i manuscrits i documents, ostres, en surt alguna cosa a partir del... Jo sempre ho explico, pot ser una espurna, una idea, pot ser una formació geològica que de cop i volta et posa en contacte amb moltes lectures diferents, no?
Borja, tu ets més de subratllar o de pòstits, perquè veig que tens les dues coses aquí sobre la
taula. Sí, jo he passat fases. De fet, estic tornant a subratllar moltíssim gràcies a una màxima, o d'acord amb una màxima de l'Antoni, que recordo que havia comentat alguna vegada que el subratllat era una forma d'autobiografia, cosa que no oblidaré mai, sobretot quan retornes a un llibre antic mal subratllat, sí, sí. No? Perquè sempre em subratlles malament, o el teu jo passat subratlla malament, o simptomàticament. No? Sí que, en tots dos casos, ara que el Lluís comentava aquesta qüestió de la... del territori o d'un element geogràfic o geològic que et pot connectar coses, no? Crec que en tots els casos hi havia una idea que sé que treballeu i que és molt interessant, que és la idea del meridià, no? És a dir, d'aquesta línia de força que constela o que fa visible una sèrie de constel·lacions, que és també un debat en el cas de la literatura, el camp literari, no? Per on passa aquesta centralitat, com es disputen aquests meridians, pensant al Meridià de París de Lluís, perquè literalment, no?, proposes resseguir en tot l'assaig, doncs, tot el que es vincula i es pot vincular a partir d'aquest traçat, però també sé que és un problema que l'Antoni ha treballat molt i que aquestes dues figures, com Son Pla d'una banda i Joan Fuster de l'altra, són també centrals per pensar aquesta qüestió de la meridianitat, no? És a dir, de quins talls s'estableixen i de què es visibilitza amb aquest tall. Jo us preguntava a tots dos, no?, com a assagistes, en quin moment crec que neix l'assaig, si neix precisament perquè es traça una d'aquestes línies, o si és l'escriptura mateixa la que va visibilitzant aquest meridià. No sé com se us han constel·lat aquestes obres. No,
en el meu cas, la idea de connexió és bàsica, no? Uh-huh. Tenir aquestes idees o aquestes possibilitats, que poden ser textos o poden ser altres coses, com he dit abans, i llavors trobar el desllorigador de tot plegat, no?, aquestes connexions, perquè al final l'escriptura que m'interessa a mi és la connexió de moltes coses diverses, perquè el món és múltiple i crec que l'escriptura ho ha de reflectir. I aquest desllorigador de vegades pot trigar anys, i és anar meditant-hi en molts moments, caminant, fent accions quotidianes, fins que al final... van apareixent els trets que et donaran el cos d'un assaig. Després hi ha un tipus d'escriptura assagística que és fragmentari, que això també és molt propi del gènere, un tipus de dietari intel·lectual, per exemple, en què no cal que hi hagi cap línia. Ara parlo de poesia, ara parlo de lingüística, després d'una obra d'art que m'ha interessat, i això també està molt bé perquè poses... parles i poses en ordre un munt de coses que han passat pel servei.
De fet, aquesta qüestió que assenyales ara és fonamental, perquè l'assaig és segurament el gènere literari més lliure que existeix. Mm-hmm. Tothom diu que la novel·la no té definició possible, perquè tot cap en una novel·la, però el cas de l'assaig jo crec que és encara més nítid, perquè tu pots convocar a l'assaig pràcticament qualsevol disciplina i indisciplinar-la. Mm-hmm. O sigui, la converteixes en una subversió, en una reescriptura. I, de fet, en aquest punt, jo crec que és convenient recordar com van començar els assaigs de Montaigne. L'assaig de Montaigne comença amb unes notacions als marges que s'independitzen i comencen a prendre volada. Els assaigs de Montaigne estan dividits en tres llibres. El primer de 1580, el segon una mica més tard i el tercer de 1588. El primer llibre, els assaigs, eren d'un full i mig com a molt. Eren les anotacions de lectura i una mica de desenvolupament. En el tercer volum són assajos d'entre 30 i 40 pàgines. Aquí què ha passat? Doncs que els subratllats precisament s'han convertit en alguna cosa més. I com més s'explorava ahir mateix Michel de Montaigne en les seves lectures i relectures, més necessitat tenia d'expandir la descoberta d'ell mateix, que era l'escriptura de l'assaig.
Sí, perquè a més amb l'assaig, quan escrius, és un procés que pot acabar gairebé en la follia, perquè cada cop els referents, els noms, els indrets que explores, els territoris intel·lectuals on et vas ficant, et van portant a noves coses, no? Llavors dius, bueno, és aquest lligam que és molt... A mi m'estimula moltíssim.
És una obra inacabada, gairebé, per definició. Mm.
Clar, jo us volia demanar una mica, potser completant la pregunta d'en Borja, no? És fins a quin punt la voluntat de trencar el tòpic sobre el tema, o el que és percebut com a tòpic sobre un tema, també serveix d'impuls per l'assaig. Perquè tinc al cap, en el cas de l'assaig sobre Josep Pla, no? La idea aquesta de desmuntar una mica la idea del pagès, boina que seva... que escriu sobre el voltant, l'Empordà i quatre coses més, o en el cas de l'assaig d'en Lluís Calvo també penso la idea aquesta de donar a la intrusió, a l'anonimat, a la idea de desaparició, una nova definició, com aquell que diu, i una definició que trenca amb diríem, l'estereotip de la visibilitat o amb la dictadura de la visibilitat que ens cau a sobre ara mateix, no? És a dir, que en certa manera, jo he establert una mica aquest petit paral·lelisme entre els dos assajos, però fins a quin punt, és a dir, s'identifica el tòpic i s'identifica el tòpic com una cosa erràtica que cal desmuntar i a partir d'aquí també creix l'assaig, no?
Mira, jo em fos fet un aforisme absolutament gloriós, al meu entendre, que és l'única manera seriosa de llegir és rellegir. I recordo quan fa 20 i tants anys vaig coincidir en la cua de la fotocopiadora de la Facultat de València amb un professor que em va preguntar què volia fer a partir d'ara. Estàvem en cinquè de carrera i el típic professor que diu, bueno, i ara què? I jo voldria fer la tesi doctoral sobre J.B. Foix. I em va dir, una altra, ja està feta. I jo em vaig quedar com dient un moment, m'esteu dient que perquè ja hi ha una tesi feta que tampoc no era del tot cert sobre J.B. Foix, jo no puc escriure un llibre
no ha de ser definitiva, clar.
Clar, aquí és on això lliga amb el que dèiem abans de literatura catalana contemporània, és a dir, arriba un determinat moment que l'esclerosi acadèmica acaba per fer morir d'inanició una literatura. Precisament un dels principals problemes que tenim els assagistes, que també fem recerca a la universitat, és que se'ns esborra com a assagistes completament. Hi ha un munt de denegacions, d'acreditacions, de recerca, és a dir, que són imprescindibles per a poder treballar com a professor, que et desqualifiquen una publicació perquè és un assaig. I ho diuen de manera despectiva, com un criteri pel qual una avaluació pot ser suspesa. Clar, pensem per assajos.
Si l'assaig no té prestigi, què el té?
Exacte, aquest és el tema. Però, clar, les acreditacions són importantíssimes, però els criteris són completament arbitraris. Jo vaig publicar fa temps un article a la revista L'Espill que es deia La destrucció de la recerca en humanitats a Catalunya, que era, si continuem aplicant aquests criteris, la gent, per sobreviure, no tindrà més remei que publicar amb uns determinats criteris que satisfà les exigències de les avaluacions. Per tant, no podrà triar lliurement els seus temes, no podrà tenir voluntat d'estil, haurà de ser estrictament tesis doctorals abreujades, i amb això la voluntat expressiva de l'assagista quedarà completament castrada.
I segurament diria la voluntat de pensament crític, no?
Exacte.
La primera exigència
d'un assagista,
no?
O d'un crític literari és tenir imaginació crítica. Si li treus a un investigador en humanitats la imaginació crítica, l'estàs amputant el cervell, literalment. I això és precisament el que ara estem patint molts, que voldríem fer més assaig, però que després ens trobem que una revista, que al meu entendre és de les millors revistes que hi ha ara mateix en Europa en qualsevol llengua, que és l'Espill, a l'entendre de les autoritats acadèmiques de la Generalitat, té la categoria més baixa. i per tant publicar en la revista L'Espí no compta per res, però jo no renunciaré a publicar a L'Espí.
L'assaig està en relació amb el que dèiem de trencament de tòpic, és que ha de partir d'aquí, perquè el tòpic ja està fixat. Llavors, per què has d'escriure un llibre si sobre el que ja està establert i està consensuat? I per mi, l'assaig el que ha d'anar a buscar aquestes fissures fora del consens, fora del que ja està establert, fora de les solideses, i anar a buscar doncs altres coses, no? I cada cop és això, aquestes publicacions universitàries estan els criteris més fixats, són més acadèmics, són menys creatius i entren en una esclerosi total, però vaja, tampoc ens hem de preocupar molt per la universitat, perquè cada cop més és una mena de mòmia que
estem a dins, ho patim, és a dir...
Ja, però que no té res a veure amb la investigació, amb la creació ni fins i tot amb la cultura a la universitat.
Unir-ho tot, és a dir, que la investigació no deixi de ser l'assagística i l'assaig no deixi de ser rigorós, ho patim.
És greu, és una lluita. És greu,
i ens fa perdre moltes energies.
Home, i una de les implicacions que té aquesta departamentalització, aquest fetitge de l'especialització, el meu pare és que també, diguem-ne, monopolitza una certa definició del pensament, no? És a dir, pensar o el pensament és el que s'ajusta a uns certs paràmetres, mentre que l'assaig, com deia l'Antoni abans, precisament el que fa és indisciplinar, és a dir, és subvertir o almenys redefinir el que significa pensar o traslladar-ho a altres espais o almenys plantejar-ho des d'altres llocs. En aquest sentit, una de les sensacions que tenia, i també amb aquesta sensació de que ara hi ha un boom, o petit boom, la paraula sempre és horrorosa, però un esclat, una florida d'assaig en català, és la sensació que l'assaig aquí està reivindicant la seva qualitat o el seu caràcter d'intervenció. Un assaig no és una compilació erudita, o no té per què ser-ho, o no és una petita aportació mínima a les aportacions anteriors, que també, sinó que el que és una intervenció en un present. És a dir, que part del que és estimulant, o que a mi em resulta particularment i profundament estimulant de l'assaig, és que tornar a parlar, o parlar de Joan Fuster ara, és una cosa que té tant a veure amb Joan Fuster com amb l'ara.
Exacte.
I que els millors assajos sempre han tingut aquest caràcter d'intervenció en un present, no? Política, ideològica, estètica, la mena que sigui.
I a més en primera persona, cosa que el fa molt proper al diari. Al diari tant del periòdic com al diari íntim. I d'altra banda, la crítica cultural comença així, és a dir, els primers assajistes anglesos, a començaments del 18, són la gent de The Tatler i The Spectator. I el que fan és fer el que en diuen periodical essays, que és tenien la redacció en un cafè i es dedicaven a explicar-li a la ciutat en temps real el que la ciutat estava passant. Les discussions intel·lectuals, polítiques, econòmiques que hi havia a la ciutat. De manera que aquella publicació periòdica estava sempre disponible als cafès i el lector estava llegint la premsa i estava llegint la ciutat alhora. Per tant, no hi ha un gènere literari més relacionat amb el present que l'assaig. I per això el vincle amb l'autobiografia i el diari, sobretot amb el diari.
Yo me chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Yo me chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una stretch. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.
Hem de recordar que Antoni Martí Monterde té un assaig meravellós a Anagrama, que hem glossat alguna vegada aquí, a Poètica dels Cafès, amb la qual cosa també és un expert en aquests espais que efectivament eren, no? Eren tot un brou intel·lectual també.
És el brou de cultiu de l'assaig.
Certament. Lligant també amb aquesta idea, abans parlant de poètica de paisatge i la indagació dels espais, i també en la noció de viatge, que té molt a veure amb l'obra i amb la vida d'en Pla, motivat, com jo deia abans, no? per l'ofici, i sobretot una cosa que jo crec que també té a veure amb l'assaig com a gènere o com un punt de partida que et pot decantar cap una banda o cap a l'altra, que és aquesta idea de l'anècdota i la categoria, on Pla, diguem-ne, dialogava amb l'anècdota i on Eugeni d'Ors defensava la categoria. No?
De fet, Pla diu unes coses bastant dures sobre aquesta... afirmació d'Eugeni d'Ors. Però és molt curiós perquè Pla, en les pàgines que va escriure sobre París, és a dir, la primera part de Sobre París i França, nota sobre París, fa una cosa absolutament extraordinària. Recordem que el volum de les obres completes que inaugura la percepció de Pla com a una figura central és el quadern gris. El quadern gris és contemporani en redacció a Sobre París i França, que és el quart volum, si no me recordo malament, i que l'escriu en principi en els anys 20, però resulta que quan està preparant l'obra completa, això no ho diuen ni en el pròleg ni en l'obra en si, sinó en una entrevista una mica perduda, diu que, clar, el llibre sobre París li ha resultat molt difícil perquè, clar, tots aquells escrits estaven perduts a les hemeroteques i ell no tenia ni ganes, ni forces, ni esma per anar a buscar-los, perquè a més diu que les hemeroteques, com les biblioteques, són un joc sòrdid, tot no cal anar, i que, clar, com que no es veia capaç de fer això, aquesta barbaritat, va decidir escriure'ls de nou, els articles que havia escrit i publicat en els anys 20. Clar, aquí hi ha un moviment de l'assaig i de la memòria absolutament increïble. És a dir, està escrivint un altre cop una cosa que ja havia escrit i publicat, però no la repeteix, no la transcriu. Senzillament ho torna a escriure, però què està reescrivint? Està reescrivint l'experiència o està reescrivint el que ell recorda de com va escriure aquells articles? Per això dialoga tant amb el quadern gris, aquest llibre, perquè és una reflexió, és una meditació sobre el gènere, que aquesta és una altra de les qüestions importantíssimes. Un assagista sempre és conscient del que està fent. No sap cap on va, o pot saber vagament cap on va, però el que sí que sap és el que està fent en cada paraula. I pla, en aquest sentit, és molt, molt conscient que quan està escrivint el quadern gris i està escrivint sobre París i França, està pensant en una poètica del memorialisme. I, d'altra banda, recordem el que dèiem abans, és a dir, el periòdic és un dels primers llocs on els assaigs prenen forma. Clar, si tenim present això, el que tenim en el pla de la premsa dels anys 20 són les memòries del present, que més tard o més d'hora emergiran com un record del passat, però no per a recuperar-lo com a record objectual, sinó com una manera de considerar-se onejant i divers, que en diria Michel de Montaigne, de dia en dia, d'any en any i d'escriptura en reescriptura. Al meu entendre, Pla és, en aquest sentit, una de les peces clau de la modernitat literària europea. Primer perquè, com deia el Lluís abans, hi ha una hibridació de gèneres que no és formal merament, és imprescindible per a la mateixa idea d'escriptura del jovent o d'escriptura d'idees en Josep Pla. També en Fuster, eh?
I en Eugeni d'Ors, també.
I en Eugeni d'Ors, per descomptat, que és l'origen de tot. És a dir, Fuster... no sé si explicar la meva anècdota d'un robatori d'un llibre en una biblioteca.
Endavant.
I Fuster em va convertir en delinqüent.
Això és un enorme titular periodístic. I, és molt bonic.
No, de fet, el dia que vaig dir això en la presentació del llibre sobre Pla, la Fundació Pla, hi havia una gran bibliotecària, la Carme Fenoy, a la sala, que evidentment em va posar unes celles circunflexes. Fuster em va convertir en delinqüent per què? Perquè Fuster va robar un llibre.
Un només.
Va robar un llibre fonamental.
Això ho hem fet tots, de robar...
La pregunta és quin llibre i on. Fuster en algun moment diu: el vaig robar d'un lloc on no feia cap falta. El que sí que sabem del seu puny i lletra és que el llibre en qüestió era el glossari d'Eugeni d'Ors. Un moment. Quan tu estàs abandonant la poesia, que és el moment en què Joan Fuster fa això, que a més és també molt, molt, molt curiós, el veïnatge entre la poesia i l'assaig fa que molts assagistes hagin estat poetes i ho hagin deixat de fer. Bé, a Fuster li passa.
Aquí en parlarem després, perquè és justament el que no li ha passat a Lluís Calvo, i a més crec que es tracta d'un cas bastant espectacular de com poesia i assaig dialoguen.
Sí, sí.
Però, perdó, continua i parlem després.
No, i a més, un exemple al meu entendre absolutament gloriós d'aquest fet és Maurice Blanchot. Maurice Blanchot, sense una concepció poètica del llenguatge, no és assagista. No el pots llegir si no aprecies la textura poètica dels seus assaigs.
Mm. Kierkegaard, també.
Kierkegaard,
que també era un gran... Sí, sí. Jo crec que en algun llibre de Kierkegaard hi ha quasi una novel·la, no?
Sí.
Podia haver estat un novel·lista extraordinari.
Fuster, Fuster tenia projectat una novel·la, però va tirar la tovallola. Però en tot cas...
Això és de tota manera, permet-me que et digui, que és un pecat molt, molt perdonable.
El què?
Això del llibre i tot això, perquè...
Jo he fet...
Del robatori, vols
dir? Sí, el no, robatori. Jo he fet no, alguna cosa pitjor, com que em convidin a una biblioteca en un acte i emportar-me algun llibre, no? Però has dit una cosa, que això encara és més lleig, una cosa molt important, que és que són llibres que clar, si no els robes, moren allà. O sigui, bueno, que els hem de fer viure.
Aquí ja se'n vaig, és a dir, més tard, però... diu...
Fent amics, avui.
Més tard, ell diu allà que l'havia robat d'un lloc on no feia cap falta.
Clar, perquè ara...
Després, en una entrevista, molts anys més tard, quan encara no li havien posat una bomba, però estaven a punt de posar-li una bomba, va confessar en una entrevista on era aquest lloc. Era la biblioteca de l'Orrat Penat. Mm-hmm. Efectivament, en aquell moment, allà no hi feia cap falta. Però el que m'interessa remarcar d'això és que va haver de robar aquell llibre perquè va veure claríssimament que Eugeni d'Ors li era imprescindible. O sigui, que o llegia aquell llibre o ell no podia tirar endavant el seu ideal d'assagista. I a mi em va passar exactament igual. Jo estava un dia a la biblioteca de la Universitat de València de la Facultat de Filologia i decideixo doncs, començar a llegir Fuster i veig que Fuster en un determinat moment diu una cosa interessant sobre Josep Pla. I dic, ah, necessito llegir Josep Pla. M'havia passat amb Voltaire, m'havia passat amb Montaigne, m'havia passat amb Ors. O sigui, són aquells professors de lectura que són els grans escriptors que et porten a llegir moltes més coses. La primera obligació d'un escriptor és fer-se llegir. La segona, donar a llegir. I clar, la generositat de Fuster en aquest sentit és que t'obria una sèrie de portes infinites. Tot el que jo estava treballant en Fuster, faig una digressió cap a Josep Pla, vaig a demanar les obres completes de Josep Pla i... Situeu-vos en una biblioteca abans de la informatització. És a dir, paperetes de paper, amb paper de calc, que calia transcriure l'assignatura, etcètera, etcètera, etcètera. I, bueno, doncs, poso obra completa de Josep Pla, volum tal a tal, és a dir, 46 volums, i l'assignatura de tal a tal. Li porto a la bibliotecària i em diu que de cap manera. Absolutament impensable. No impossible, impensable. Que havien de ser una butlleta per a cada volum, i me'ls podia portar del magatzem de 3 en 3. Amb la qual cosa jo dic, no, la curiositat va matar el gat i en aquell cas estava a punt de matar-me a mi. I jo dic, bueno, pues, ho farem. És a dir, jo vull fer això. La meva idea era buscar en Josep Pla els comentaris sobre Fuster que hi hagués. Volia preparar un dossier d'emergència perquè algun dia podria fer alguna cosa amb això. El que no sabia és que 20 anys més tard hi hauria aquest llibre damunt de la taula. El cas és que li vaig donant les paperetes i em diu que bueno, de 3 en 3 i amb una papereta per cada volum. Però l'atzar se li va girar en contra. L'atzar arquitectònic, perquè les obres completes estaven en el magatzem del soterrani. Per tant, cada 3 butlletes ell havia de fer un viatge al magatzem, buscar els 3 volums, tornar a pujar, donar-me'ls i així successivament fins a 46 volums. És a dir, quan portàvem uns 10 volums, una cosa així, la senyora va fer una excepció. Sense que jo li demanés, de sobte, iniciativa pròpia, va pujar tots els volums de l'obra completa de Pla. I me'ls va dir, me'ls va donar, me'ls va posar damunt de la taula i va dir... Molt bé, aquí els tens, però els podràs treure només de 3 en 3. Llavors jo començo a treballar a la taula, me'ls emporto a la fotocopiadora per a reproduir els fragments que havia notat on apareixia alguna referència o reflexió sobre Fuster, i faig tot això, diversos viatges a la fotocopiadora, els vaig deixant tots allà a la meva taula, i l'últim viatge ja tenia pràcticament el dossier complet. Prenc un cafè prenent les últimes anotacions a la cafeteria de la facultat i al cap d'una estona, bueno, doncs, ja exhaust, havia arribat a la biblioteca a les 8 del matí i eren les 8 del vespre, doncs recullo les coses, torno tots els volums, em torno les butlletes i, bueno, una transacció biblioteconomista perfecta, modèlica. I jo la vaig mirar amb cara de... Al final has caigut, eh? Però no li vaig dir res, evidentment. I sobretot perquè l'endemà jo havia de tornar a la mateixa biblioteca. El cas és que torno a la cafeteria i demano un altre cafè amb llet, me'n vaig a la mateixa taula on seia sempre, és a dir, on havia estat fins feia 5 minuts, i em trobo un volum de l'obra completa de Pla. És a dir, me n'havia oblidat d'agafar l'últim volum que havia fotocopiat, me l'havia oblidat allà. I, clar, jo ja tenia el paperet de que jo havia tornat tots els llibres. Per tant, legalment, jo soc innocent. Jo havia tornat tots els volums de l'obra completa de Pla. Però, en canvi, aquell encara el tenia.
Molt bé aquest excurs per explicar que va robar un llibre finalment de Pla. Era necessari, efectivament.
No, jo crec que...
Quin volum era? Quin volum era?
Notes disperses.
Notes disperses. Home,
home, no podia ser un altre. No
podia ser un altre.
L'alçada de l'anècdota.
No, bàsicament també volia explicar tot això per també pensar que l'assaig és també narració. O sigui, jo acabo de fer una narració, però és també un assaig sobre llibres.
No, i també amb aquesta idea dels llibres que heu convocat amb el robatori de llibres que deu haver deixat les bibliotecàries i bibliotecàries del país estorats ara mateix en estat d'alerta, però també amb la convocatòria que feu dels escriptors en els respectius assajos, no?, que crec que són escriptors que es van donant de la mà i conviden el lector a llegir-los també, sí, em sembla molt interessant això, aquesta idea, no?, que per tant a través d'un assaig arribes a nous àmbits que tu no coneixies, arribes a nous camps que algú altre, en aquest cas vosaltres dos, s'han encarregat de, diem això, no?, de filtrar, de digerir aquelles lectures i de passar-les per aquella línia meridiana o una línia concreta. I això és interessant, trobo, perquè també, per exemple, si intentem fer l'exercici impossible però que l'hem fet preparant el programa, de llegir els dos assajos alhora, el del Pla i el de Lluís Calvo, l'infiltrat, hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia, que és una connexió amb la qüestió de la mirada i de fer el flanor, no? En el cas de Pla, m'ha semblat molt interessant aquesta idea que això ho fa a París, no? Si tu expliques com les tres ciutats, Nova York, París i Madrid impacten en el Pla escriptor, periodista literari que s'està formant, i aquesta idea de que Madrid l'avorreix, que això, és a dir, no gastes embuts a l'hora d'explicar-lo, i després que a París és on s'educa aquesta mirada intel·lectual i la mirada cap al paisatge, no? I en el cas de Lluís Calvo, és a dir, m'ha semblat molt interessant tota la mà d'escriptors que convoques a l'hora d'explicar la idea de, i beneficis per, no exactament per la salut, però també, sinó beneficis per l'intel·lecte del fet de caminar, i com per exemple, doncs, corrent per la muntanya, que és una idea que a mi també em molesta bastant, el com corrent per la muntanya no et fixa justament en res, i com caminar sense objectiu és una manera de justament de fuar la mirada, no? I en aquest sentit també a mi em va fer pensar en l'infiltrat, en uns quants dels teus llibres de poesia, però per exemple el llibre de l'última O de Barcelona amb en Jordi Valls, no? Hi ha aquesta reivindicació del suburbi, que curiosament, i no ho coneixia, també apareix en pla, no? I
quan és un dels primers, a més a més.
Clar, i això és una de les coses que m'ha sorprès, però clar, l'última O de Barcelona, amb en Jordi Valls us dediqueu justament a caminar per la metròpoli, no? En fi, no, estireu el fil, ja... sisplau, de la mirada i del fet de badar, no? Que és...
Hi ha d'una banda la referència als espais físics, i després també hi ha els espais metafòrics, no? Perquè aquest caminar, aquest suburbi, aquesta perifèria, que representaria també aquests, per mi, els gèneres més potents, que són l'assaig i la poesia, curiosament són els situats als marges. Són aquests llibres que parlàvem de biblioteques, hi ha moltes biblioteques que hi ha llibres, no? No els llanceu, guardeu-los. Són importants.
Ja hi haurà qui el robi.
Sí, no? Però clar, el robem perquè no els llencin. Aquesta és la... Llavors sí, estem totalment justificats. No? Llavors, bé, hi ha aquest sortir dels eixos que ens marquen, no? Que són eixos comercials, eixos culturals, eixos que ens diuen per on hem d'anar. Llavors és com buscar el propi món d'una manera física, en el cas del caminar, però també metafòrica, apartant-se sempre d'aquests facilismes, d'aquestes zones de confort, i és aquest convidar a filosofar també peripatèticament mentre camines i surts d'aquests blocs que estan com molt, molt, molt determinats. I això és fer assaig, no? Anar de connexió en connexió fins que t'allunyes del nucli inicial per després tancar el cercle i retornar-hi i fer aquest pols narratiu, aquesta coherència, no?
És a dir,
per tant, hi ha un aspecte literari, un aspecte de creació del jo, d'anar al centre d'un mateix i després aquest transitar físic pels suburbis, pels boscos, per les perifèries, aquestes perifèries i boscos on no hi ha càmeres de seguretat.
No, i anava a dir que, en certa manera, tu en aquest llibre reivindiques, no?, la idea de passar pel marge com una idea subversiva, fins i tot, no?
Els marges, en els marges on hi ha la subversió, hi ha la sorpresa, hi ha aquells llocs on no hi aniríem, que són els de... són la incògnita, són la interrogant, i per tant són incitadors, perquè sempre ens poden dur a un pas en fals o una cosa nova, o una nova descàrrega elèctrica, no ho sé, però que sempre són coses que desconeixem. Es tracta de viure una mica amb els ulls i la ment d'un infant que el que vol és seduir la curiositat. No? Això és molt assagístic, també.
En aquest sentit, només apuntar que el nom de la col·lecció que Arcadi està tirant endavant sobre assaig en català, que és Deriva. Crec que és encertadíssim. Molt... també pel que remet de la deriva
i
exacte, perquè té aquesta, precisament el que estaves descrivint, que és aquesta voluntat situacionista de trencar pautes, hàbits i recorreguts més o menys esclerotitzats, no?
I que lligam el que deia Anna de la figura del flaner. Un assagista és un flaner entre llibres, algú que passeja entre llibres i va mirant i va trobant, sí, no sap el que busca però troba, o sap el que busca però troba de manera involuntària.
Sí, aquí la idea de la troballa crec que és fonamental. Sí, sí.
Bueno, en aquest sentit és Benjamin el mestre.
I de trobar, sí, Benjamin i Baudelaire, sobretot.
Bueno, és que un és inseparable de l'altre.
Sí, per això es fascinava tant Walter Benjamin. El Baudelaire.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.
El vagareig que Lluís Calvo defineix com un estat de la ment i de l'esperit, no?, en aquest llibre. I també pensava que una altra de les estratègies que expliques, que és aquesta idea de la infiltració i d'introduir-se en espais on no ets convidat, no?, fins i tot la mateixa idea dels estrats, també podria definir l'actitud d'un bon assagista.
Sí, sí, sí. És allò, entrar en les fissures de... no només del gènere, sinó també dels discursos, no? Tots els discursos tenen les seves fractures, les seves clivelles, les seves escletxes pels quals penetrar, i és en allà on rau la fragilitat, i en aquesta fragilitat és on es pot desfermar la potència també d'anar més enllà, de trencar tots aquests discursos i d'entrar en el terreny de la paradoxa, no? Que això, a més, és molt propi del pensament, no? I de vegades no donar potser molta resposta, sinó formular preguntes. I aquestes preguntes, juntament amb tot el caràcter aquest propedèutic que té l'assaig d'incitar a llegir més, doncs jo crec que és el que ha d'estimular el lector a continuar, a acabar un assaig, a començar-ne un altre i ordir tota una sèrie de fils, anar teixint, doncs, el seu propi camí, no?, el seu propi discurs. D'això es tracta, no?, de fer lectors que siguin, que esdevinguin ciutadans crítics, ciutadans lliures.
És bonica aquesta idea que l'estratègia, no?, pugui ser la figura maièutica aquesta de no fer afirmacions constantment, sinó també de provocar les preguntes o les respostes que un mateix pot generar.
El mateix Montaigne ho diu: jo vaig preguntant i ignorant. En la mesura que pregunto, ignoro. I, per tant, continuo preguntant. I és molt curiós perquè fa una mica la imatge de l'itinerari, d'algú que camina, pregunta i ignora. I a partir d'aquí escriu. I el que escriu és el pas dels dies.
L'Anna abans mencionava el cas de Madrid i m'he apuntat, Antoni, una idea per parlant d'assaig, no? que m'ha creat l'atenció del llibre. Diu, si tot assagista i memorialista s'ha de debatre en la incertesa de si és ell qui fa el llibre o si el llibre el fa ell, per entendre un autor com Pla, Madrid esdevé un referent indefugible, una pedra de toc i també una pedra a la sabata.
No? Sí, això, aviam, Josep Pla ara mateix estaria a l'Audiència Nacional per alguna de les frases que escriu en el llibre sobre Madrid. I també sobre els anys 50, eh? És a dir, en el cas de Pla, a més, sempre té la... li cau a sobre el pes de la polèmica. Ahir en Twitter, per exemple, hi havia una discussió bastant poc interessant, però encesa, sobre si Pla era col·laboracionista de Franco o no. I, clar... i evidentment que les anècdotes biogràfiques el van portar en un determinat moment a ser espia al servei de Cambó i, per tant, indirectament de Franco. Però això no el converteix en franquista i, sobretot, el que no podem és jutjar l'obra literària per una anècdota política d'un moment de guerra civil. I, crec que no és del tot encertat. Però, en tot cas, Madrid va ser políticament molt, molt incorrecte, si em permets.
No esperava menys.
Ah, gràcies. En campanya electoral, en el fragor de la campanya electoral, l'alcaldessa de Barcelona va dir que Madrid podia tornar a ser la nostra capital. Això no ha estat mai. Per tant, no es pot tornar a ser una cosa que no ho ha estat mai. I crec que només amb llegir el llibre sobre Madrid de Josep Pla queda claríssim. Madrid no és un diàleg literari per a Josep Pla. De fet, per a la literatura catalana, la literatura espanyola no és un diàleg literari. És una mica el mateix que passa amb Argentina. L'escriptor argentino de la tradició és un assaig de 1951 de Jorge Luis Borges, que és la declaració d'independència literària respecte al meridià editorial de Madrid. I a partir d'aquí, la literatura argentina pren consciència a través del que no entendràs un gran assaig de Jorge Luis Borges. Normalment sempre pensem en el Borges narrador, però és un gran assagista, també. I a partir d'aquell moment, la literatura argentina és conscient de que la seva tradició no és la literatura espanyola, és la literatura europea, o occidental, si voleu.
Sí, jo deixa'm apuntar sobre això, que és que aquesta idea de Madrid com a capitalitat es va forjar molt... cap als anys 60, 70, o sigui, en ple franquisme, és una herència que tenim, sí, però sobretot en una certa intel·lectualitat, sí, i molt vinculada a les esquerres, sí, i sí, ha durat fins avui, no? I per mi...
a benefici, bueno, d'inventari.
Sí, Madrid 1600, és una, pot ser una ciutat fantàstica, però per mi, referent intel·lectual, no sé, no. Jo...
aquí és on vaig.
Jo xuclo d'Alemanya, de l'Índia, del Regne Unit, de Canadà, d'Austràlia.
Madrid és una cosa més. Som escriptors argentins. Viste? Per què? Doncs perquè la nostra tradició és la literatura europea. Per què Josep Pla té un viatge a París que és determinant i des del primer article que publica sembla com si estigués allí a dècades passejant per els boulevards? Doncs perquè s'havia tancat durant anys a la biblioteca de l'Ateneu a llegir tota la premsa francesa, tot el memorialisme francès i tota la literatura francesa del segle XIX.
I pensem en Gaziel, també.
Efectivament.
Sí. I en tants altres artistes, perquè no acabaríem. Novel·listes, també l'exili va facilitar una relació...
De fet, en el nostre grup de recerca, del qual Borja també forma part, vam organitzar un doble simposi Barcelona-París, transfers intel·lectuals i relacions literàries. I, bueno, és que ens van quedar curts. És a dir, vam dedicar 3 dies aquí i 3 dies a París a parlar d'escriptors que han travessat els dos espais i han fet una obra a partir dels dos espais. I, bueno, surten una obra en 2 volums de 500 pàgines.
Sí, és a dir, atenció amb això de Madrid, perquè potser ha tingut més pes real, efectiu, de qualitat, de transformació a París, que no pas Madrid, pels catalans.
És que aquí som bats.
Ja sabem que som mitjocs
catalans. La literatura catalana, amb la literatura que dialoga constitutivament, és amb la literatura francesa. Això no li dona la raó al meu entendre, perquè el cas no va. Però, diguem-ne que és raonable pensar una exageració que diu Joan Fuster respecte a Eugène II, precisament. Ah, sí, aquí hi escriu vell intel·lectual francès de dreta. És una butat, sí, però també és una veritat. És a dir, la literatura catalana dialoga directament amb la literatura francesa. té una relació constitutiva, és a dir, per a ser un escriptor català cal haver llegit literatura francesa i literatura alemanya i literatura anglesa.
Però això, fixa't què passa.
En canvi, la discussió amb Madrid és intel·lectual guió política. O sigui, la tensió és política. El llibre de Josep Pla és un llibre polític. Hi ha moments molt, molt durs, per exemple, un moment en què rabiosa actualitat, si voleu, el desvagat contribuent català que passa uns dies a Madrid pot tenir una petita satisfacció que consisteix a passejar per Madrid a primera hora del matí i veure la cara que tenen els funcionaris quan van a treballar. I proposa una solució per acabar amb tan terrible espectacle, i és disposar en un carreró discret una taula amb uns revòlvers per si algun funcionari de camí cap a la feina es vol suïcidar. Clar, això és un... És una pàgina de textura literària increïble, però també és un text políticament duríssim.
Jo em preocupa una cosa sobre tot això, que és que, clar, tota aquesta connexió que tenia en Pla i Eugeni d'Ors, encara més, perquè igual et parlava d'una cosa que passava a Itàlia, com a Alemanya, això que passa, hi ha la Guerra Civil, hi ha la tragèdia de l'exili. Sí que és veritat que aquests escriptors i artistes, doncs, s'enriqueixen molt en l'exili, però la població d'aquí, doncs, d'això, bueno, se n'assabentava només una petita...
Hi ha una pregunta petita... que es fa Fuster, i és com ser un assagista europeu en la sueca dels anys 40 i 50.
Sí, doncs aquesta és la qüestió. Llavors ens hem quedat entre desconnectats, ens vam quedar en un moment desconnectats d'Europa, penjats de Madrid, i bé, i això també ha creat una mena d'antiintel·lectualisme, sí, molt present en la literatura catalana, que jo crec que és absolutament nociu i molt lamentable. No?
Hi ha un text de John Fuster que recomano llegir per acabar amb això. És la resposta a l'article famós sobre la Barcelona del Titanic de Félix d'Azúa. La resposta de Fuster és demolidora. És a dir, el que va fer l'Agost Divin, per entendre'ns, segons Fuster, és aconseguir que la societat catalana oblidés la tradició cosmopolita que sempre l'havia caracteritzat. I fins als anys 30, fins a la Guerra Civil, pensar a Barcelona era pensar a través de la literatura europea. Això es trenca durant el franquisme,
guerra,
i hi ha un fals cosmopolitisme que denuncia Fuster, i que estic plenament d'acord,
que
és pensar en què es feia a Madrid.
Això és el carrer Tuset, o sigui, que avui dia escriure en català, assaig en català, és el més punky que hi ha, és el que hem de fer, i és el que ens toca fer.
Bueno, és el que va fer un punky com John Fuster en els 150.
Sí, amb el màxim rigor, de cosetes d'estar per casa, no? Aquí
i bueno,
d'estar connectats
no
a Europa i al
si
món.
Si permets, no hi ha cosa més punky que el pla del 150 de Destino. Que jo no sé com no van...
Home, era un punky especial.
Un punky especial.
Avant la letra, si et sentís...
No, però... No, evidentment. En tot cas, seria un tecnopop amb boina. Però...
Tecnopop amb boina. Home, però sí que és cert que el pla que va a Nova York.
Aquí és on vaig.
I com explica,
La primera carta de Nova York és una descripció de l'estàtua de la llibertat.
Exacte.
És cruixidora, posa els pèls de punta, sobretot quan ho llegeixes a la revista Destino, amb les il·lustracions que jo diria que són fotografies de Ramon Dimas. Em sembla que en el llibre està reproduïda la pàgina en qüestió. Clar, com descriu l'arribada Josep Pla? Josep Pla és un dels últims escriptors viatgers que viatja en vaixell. Això és importantíssim, perquè entra per la badia del Hudson i el primer que descriu és una escultura archifamosa, però que representa una dona més aviat poc esbelta, grassoneta, feixuga. L'estàtua en si no li diu res des del punt de vista estètic. Ara, s'interrompe ell mateix i diu: ara, el que representa, això és el veritablement important, això és el veritablement irrenunciable, és l'estàtua de la llibertat. Dir això en la revista Destino en el 150 és molt, molt punky, al meu entendre.
On the first day of January 1892, they opened Ellis Island and they let the people through. And the first to cross the threshold
of that isle of hope and tears.
I després també la qüestió de com descriu les dones d'allà.
Exacte.
I tu la interpretació que en fas també m'ha semblat...
Una mica exagerada.
No, m'ha semblat feminista. M'ha semblat una manera de desmuntar una altra vegada, sí, tòpics que es van repetint, no? I d'oferir una altra mirada, que és...
Jo sobre això, clar, quan vaig escriure el Meridià de París, és un meridià que connecta París amb Catalunya.
Exacte.
I per tant no passo per Espanya, no? És una mica també el descentrament que proposo a l'Infiltrat, que és un llibre que se'n va dialogar amb els aborígens australians, per exemple, on apareixen cultures molt, molt variades, no? És a dir, que anar fora dels eixos que marquen circumstàncies molt determinades de tipus polític, molt sovint.
Sí, sí, la veritat està a la perifèria.
Exacte.
I la centralitat sempre ha estat sospitosa.
Bueno, cal buscar altres centralitats. Sí, perquè el problema és que quan pensem en el centre, sempre pensem en massa coses. Aviam, Barcelona no té per què ser la capital del món, però podria ser la millor ciutat que pot ser Barcelona, per exemple. En compte de voler ser la millor ciutat del món, no, la millor ciutat que pot ser Barcelona. Des del punt de vista arquitectònic, des del punt de vista... urbanístic, des del punt de vista de la literatura catalana, a l'entendre de Fuster, i això és una màxima que jo poso sempre damunt de la taula, és una literatura entre literatures, una més. I a partir d'aquí hem de tenir molt, molt clar que ens preocupa molt i patim molt les situacions de greuges i d'aventures polítiques desastroses que hem tingut, però és que són perfectament equiparables amb moltes de les literatures d'Europa. És a dir, ens hem d'acostumar a desdramatitzar, és a dir, som una literatura com la sueca, com la danesa, com la noruega, com la holandesa, com la hongaresa, i a més amb el cas de l'hongarès, que és una literatura molt aïllada per raons de tronc lingüístic, està al marge de tota la resta de les famílies lingüístiques, i no es passen la vida preguntant-se què són. Això va ser un dels problemes que... Mira, en el 1998, en la revista Transversal, Gustavo Muñoz, que és un gran assagista i malauradament molt poc conegut per aquí, que és el director de la revista L'Espill, també, feia un balanç que prenia precisament com a punt de partida un capítol de Fuster de literatura catalana contemporània que es deia Un cert dèficit de filosofia. En realitat, el capítol era un cert dèficit d'assaig, de pensament. I el... Gustavo Muñoz reprèn aquell capítol de Fuster i per fer un balanç de la prosa, l'estat de la prosa a finals dels anys 90, diu un cert dèficit d'assaig. I diu que hi havia un petit problema, i és que hi havia una disfunció. És a dir, hi havia molta producció de textos assagístics que eren metafísica nacional. I sobretot vinculat a la relectura de Joan Fuster des del punt de vista polític i no humanístic, i per tant una pregunta pel país i pels països. Això torna a passar, ho hem de tenir clar. Estem en un molt bon moment de l'assaig, però hi ha una simetria entre les pàgines d'assaig dedicades a l'actualitat i les pàgines d'assaig dedicades a la temporalitat, que és el que tu fas, és el que intenta fer el Xavier Antic o la Marina Garcés, que a mi em semblen dos assagistes extraordinaris. Uh-huh. És el que intenten obrir algunes col·leccions d'assaig com Arcàdia, com Afers, com Flaner, que és una molt bona notícia que existeix una editorial com Flaner, que a més no es planteja en quin prestatge han d'anar els seus llibres. Publica Sebald, publica Javé, publica Blanchot.
I pensem també en l'Ingrid Guardiola, que ha publicat, va obrir la col·lecció Deriva d'Arcàdia, que ara s'ha traduït el llibre al castellà. I això és jo crec que aquest és el camí. No començar escrivint l'assaig en castellà, perquè això ens ve d'una inèrcia que s'ha de trencar, si no escriu els assajos en català i els traduirem, no?
Ja, el que passa és que jo tinc una experiència bastant significativa, i és que Poètica del cafè, que és un llibre que abans en parlaves, jo el vaig començar en català. I vaig veure claríssim que me'l menjava, literalment, perquè a més és un projecte de llarg abast, jo ja tenia pensat que seria un llibre al voltant de les 500 pàgines, i efectivament ho va ser. Clar, jo venia de l'experiència d'haver publicat L'Erosió, que és un assaig narratiu de viatge a Buenos Aires i Rosario, i recordo la conversa que vaig tenir amb el meu editor aleshores. i em va dir, Antoni, és que això que tu fas és inviable. Per què no m'escrius una novel·la? I li vaig respondre amb tota la serenitat que vaig ser capaç. Soc assagista. I em va passar una cara com si estigués parlant amb el meu pare i li acabés de dir, papà, quiero ser artista.
Però això és problema d'aquest editor, eh?
No, és una qüestió estructural. És a dir, la recerca de la novel·la de Barcelona ho eclipsava tot.
Però potser ho eclipsava, no? És a dir, que ara, en el present actual, amb aquesta florida que comentava,
està
amb aquestes editorials, és a dir, ara exacte. Aquest llibre es publicaria, o l'hauries escrit sí. directament en català, segurament.
L'hauria escrit directament en català, però en aquell moment, és a dir, estem parlant de 2007, i a més, jo vaig fer una... vaig llançar una botella al mar. Vaig publicar el que era un esborrany del llibre a la revista L'Espill, pensant, bueno, és un assaig que és interessant, és un tema que està per descobrir.
I les aigües van seguir calmes i somortes.
No va passar res.
Però ara ha canviat perquè el panorama, que és que una de les tesis de l'Infiltrat justament és que la sobresaturació provoca una destrucció gradual o ràpida de determinades estructures, no? I amb la narrativa ha passat en bona part, que s'ha saturat tant el nombre de títols, el nombre de genis, que cada dia en veiem un de narrativa, no? És extraordinari. Amb una sola novel·la ja són allò... narradors
l'imperi de les dues
mundials. Doncs que ara bé, aquests gèneres així que estaven una mica a l'ombra, potser el lector va buscant algunes altres coses, no? Amb una mica més de gruix i de calidad.
I de solidesa intel·lectual.
De fet, jo crec que molts dels narradors més interessants dels últims anys tenen una peculiaritat i és que estan empeltats de l'assaig. O sigui, Joan Benesiu, per exemple, que és un novel·lista impressionant, és...
I Benesiu veu de Sebald, que és aquesta...
Exacte.
I és el que també entre la narrativa...
De Sebald, de Marisa Madieri i de Claudio Magris. Més de Marisa Madieri que de Claudio Magris.
Segurament, sí.
I clar, estem parlant d'un Claudio Magris que el que fa què és?
Assaig narratiu...
Assaig narratiu, exacte.
Sí, sí.
Per tant, hi ha una dissolució de fronteres entre els gèneres que, a més, per a nosaltres, com a literatura catalana, és una de les grans virtuts que tenim. És a dir, vam estar durant dècades perseguint la novel·la de Barcelona. No teníem novel·la, una generació sense novel·la. Carles Riba, la veritat és que aquell dia va estar molt lúcid, però també una mica maldestre alhora, perquè va hipotecar generacions després, que van ser generacions perdudes. Necessitàvem novel·la. Bueno, però és que la novel·la ja no és el que era en aquell moment. La novel·la, als anys 20, s'ofreix una transformació radical a través de l'assaig i l'autobiografia. Estic pensant en Robert Musil, en Joseph Roth, en Hermann Broch. La novel·la queda completament irreconocible. Per què? Perquè s'empelta amb el periodisme, amb l'assagisme i amb els diaris. Coi, això és el que teníem. És a dir, el Quadern Gris és una immensa novel·la que t'explica la història d'una escriptura.
Sí, sí, però arriba la postmodernitat aquí a Catalunya i comencem a fer una mica el papallona, eh?
Bueno.
No, diguem-ho clar.
Però, clar, per això cal rellegir. És a dir, el que no em serveix és que adoptem de manera crítica els models epistemològics...
Bueno, per això has de tenir clar quins referents i quines tradicions hi ha.
Coneixement de la tradició.
No a Catalunya, sinó a tot el món, una mica. Exacte. Perquè llavors, clar, no et venen gat per llebre.
Però se'n diu coneixement de la tradició i saber que la nostra tradició no és només la tradició en llengua catalana.
Exacte.
És tota la literatura
occidental. Si no dius, però quina pel·lícula m'estàs venent, no?
Exacte.
Clar, a mi m'heu fet pensar ara amb això que comentàveu, per exemple, dos títols de novel·les de no-ficció, se n'han dit, o llibres de no-ficció, però que voregen aquests gèneres que han aparegut recentment, no? Que són els Sis nits d'agost del Jordi Lara i El fugir, el més vell que teníem, de la Marta Marín Domini. Penso que són dues novel·les que van, o dos llibres, vaja, que m'han vingut al cap justament perquè van en per aquest raïl, no? I després també, respecte a la qüestió de la tradició, em sembla... interessant, hi ha un moment del teu llibre, Antoni, en què parles de París i de l'estació de França, que és un lloc que convoca Josep Pla i que a més per tu deu ser molt
el
simbòlic, tenint en compte el teu enorme coneixement del món dels trens, però que és per ell és el lloc que els portava a Europa i cap a aquesta tradició amb qui dialogaven directament, i dius que Pla és un dels introductors de Proust a Catalunya,
sí, sí.
No? És una cosa que crec que també s'ha d'anar dient per si algú se n'oblida, i després també un altre periodista cosmopolita que acaba fent una cosa que acaben sent unes memòries encara que no ho volgués, no? Que és Eugeni Xammà, amb 60 anys d'anar pel món, que per ell també... Doncs,
gran obra, aquesta, impressionant.
Exacte, i és una obra que jo defenso...
I on diu una cosa de l'Estació de França absolutament meravellosa, que la tenim com a lema en el nostre grup de recerca. I és que quan... Una de les coses que més li agrada a Xammà... Això ho explica les converses amb Badia, que són les memòries... No...
Sí, sí.
60 anys d'anar pel món.
Correcte.
Diu que una de les coses que més li agrada després d'haver-se donat un bany de barcelonisme és anar a l'estació de França, perquè sap que qualsevol moment del matí o de la tarda pot agafar un tren per anar a París. Sí, per anar a Europa.
Absolutament. Jo crec que és un enorme resum d'això que comentàvem.
Exacte.
Déu-n'hi-do, quants assajos. Home, versava els trens, ara també ens deus un assaig algun dia sobre finestres, eh? Jo crec que la recopilació de finestres que està fent l'Antoni des de fa anys...
I sobre trens, la veritat.
I sobre trens, això jo crec.
La meva idea seria escriure un poètica del cafè en poètica del tren. Però
sí, tard o d'hora ho farem, això, no? Tard o d'hora ho veurem, això, no?
Mudec.
També els lectors.
Escolteu,
abans d'acabar, sí que volia citar, perquè hem anat a Flaner, Deriva, la col·lecció d'Arcàdia, també d'altres editorials Afers, per descomptat. El Borja també ha portat una nova col·lecció, que en realitat és una recuperació, un rescat que ha fet Anagrama recentment d'un clàssic, no?
Sí, jo una miqueta amb aquesta sensació de que com deia Lluís, no? Que sigui ja la sensació de que s'està tornant a buscar alguna cosa en l'assaig. És a dir, venia aquí pensant també... amb tot el que he anat comentant, de la dimensió de crítica, la dimensió d'intervenció, de flanerisme, de gènere marginal, etc, sí que el que es nota és que hi ha un moviment cap a l'assaig, tant per part dels escriptors com per part dels assagistes, vull dir, com per part dels lectors. Estem anant a buscar alguna cosa en l'assaig que no estem trobant en altres llocs. I crec que això és un moviment molt interessant, posat en paral·lel també amb el fet de que la novel·la també s'està assagistant, per dir-ho així, no? S'està recuperant aquesta...
És un país de...
Sona a República Asiàtica.
Ha sonat molt estrany i no ho diré mai més. Però...
Kazakhstan i assagistant.
Però va cap allà. Però després, clar, pensant en tot això, pensava el que deia el David, no? Doncs anem a mirar la quantitat de col·leccions o de postes que s'estan fent per l'assaig. De totes les que havia anat comentant, doncs Afers, Arcàdia, agafat aquest del Rob Riemen, perquè el tenia per aquí a casa, els nous quaderns d'Anagrama, que també recupera un... potser una de les millors col·leccions que havia fet Anagrama en aquest sentit, i que a més pel seu disseny crec que subratlla aquesta idea de la intervenció momentània, a més d'aquesta idea que l'assaig és un pensament en marxa, que no és una cosa acabada, no té aquesta sensació d'obra completa, de final de vida, sinó que és una intervenció posada a pensar un tema i a obrir un debat, a plantejar una sèrie d'idees a partir de les quals construir una cosa. És a dir, un dels assaigs que em semblen, un dels crítics que em sembla més meravellós de l'assaig és que, com dèieu, incita la conversa, no la tanca, no? En canvi, ja sí que hi ha una certa obra més pulsosa i eruditista que el que sembla que vol fer és tancar la discussió, no? I els nous quaderns d'Anagrama, jo portava aquest de la Marina Garcés perquè també el tenia per casa, però realment és interessant, crec, l'aposta i la varietat que estan plantejant. Portava també el text de l'Ingrid Guardiola d'Arcàdia, però també volia apuntar una potencial bona notícia, s'ha de veure com es desplega, però que és que l'editorial Wunderkammer també acaba de llançar una col·lecció d'assaig. És a dir, que sí que hi ha una sensació que l'assaig no només troba els seus lectors, sinó que es respon a una necessitat. Jo una de l'única pregunta que sí que us llançaria o a comentar és, si esteu d'acord amb això, quina necessitat creieu que està satisfent o quin camp de necessitats?
Abans que contestin, volia recordar que Marina Garcés també coordina un altre editorial que també ha apostat i aposta per l'assaig, que és Raig Verd, les Humanitats en Acció, que és un llibre col·lectiu, un llibre coral també molt important, que neix a l'Aula d'Humanitats i que és també, i això té interès, una nova generació d'assagistes i de pensadors. No anem només a la gent que des dels 80 anys i des de la càtedra i la Talaia de tota una vida reflexiona, sinó que a més a més estan oferint això, una finestra, no?, a veus i pensadors actuals.
Jo et responc, Borja, és a dir, quan les coses van més o menys bé, que era un miratge, però la gent pensava que les coses anaven més o menys bé i econòmicament es podia fer la viu-viu, doncs bé, una certa literatura o llibres que eren més d'entreteniment, que et ratificaven en una zona on et senties segur, que eren el mirall de la teva vida, més o menys brillant, més o menys mediocre, doncs tot això tenia una certa, aparentment, una certa coherència. Què passa? Que de cop i volta hi ha una crisi brutal que ho posa tot en l'aire, que ho capitomba tot, i llavors la gent, quan es troba amb aquestes angoixes, amb aquestes incerteses, amb aquests interrogants, el que fa és intentar buscar respostes, no? Encara que, com hagi dit abans, de vegades aquestes preteses respostes també et fan formular noves preguntes. I jo crec que aquí rau una possible explicació, juntament amb un esgotament de determinats models estilístics o de literatura, de concepció també de les coses. I això, associat amb tot el debat, que vulguis o no, es crea a les xarxes, en què la gent com discuteix molt, i que això té una part, doncs, molt bona, s'ha acostumat als fòrums públics i a dir la seva, doncs bé, aquestes poden ser algunes raons. I després, bé, potser també aquesta lenta bretxa que anem obrint en la nostra llengua fa que altra gent s'animi, i que esperem que això es tradueixi, aquest interès, també amb resultats, no? Que les editorials puguin tirar endavant, perquè s'han de comprar llibres. Compreu llibres, feu-me cas. L'assaig en català.
El diagnòstic és compartit, m'imagino.
Absolutament. I a més, jo crec que estem en un moment dolç des del punt de vista editorial. És a dir, les grans editorials, els grans grups, ja no existeixen, perquè s'han tornat tan grossos i tenen unes prioritats tan antiliteràries que jo diria que les grans editorials de prestigi que venien dels nostres pares i avis ara són les menys rellevants a l'hora de pensar la literatura actual. O sigui, no hi ha editorial menys literària que Edicions 62. No compta per res ara mateix per a pensar la nova literatura. En canvi, les editorials petites, que en molts casos s'arruïnen els primers anys, però que després, si sobreviuen, es converteixen en la referència, s'estan publicant, al meu entendre, les coses més interessants, tant d'autors catalans com d'autors traduïts. Perquè les editorials petites no van a Frankfurt, o no poden comprar a Frankfurt. Per tant, han de pensar la literatura europea, han de buscar, han de llegir atentament, i apareixen editorials com fa, per exemple, 20 anys Minúscula, o ara Arcàdia. Estic fent trampa perquè Arcàdia són dos editors amb molta trajectòria anterior, però desencantats dels grans grups. Antoni Monet ve de Taurus Santillana Alfaguara, per tant, d'un monstre. I què ha fet per a respirar? Arcàdia. O sigui, una editorial petita que li permet triar lliurement. El catàleg d'un editor és la seva autobiografia. I si un editor explicita a quin gènere atribuiria el seu catàleg, seria l'assaig. Que és convocar escriptures, convocar lectures, convocar lectors, precisament fora de la centralitat, fora de l'espai de la Milesi Il·luminat.
És la tasca de l'editor, que s'ha deixat també de fer, que és el que fan els editors d'Arcàdia, Montse Ingla i Antoni Monné, no?
Per això jo crec que estem ara mateix en un moment dolcíssim. I l'hem de gaudir. O sigui, és un moment que fa 20 anys era impensable. I la crisi, al meu entendre, és precisament... Ara no entraré en retòrica de l'autoajuda, eh?
No, això és molt nociu, eh? Això...
És molt nociu. Però la crisi significa crítica, també. Quan tu entres en crisi és quan necessites fer una reflexió de què està passant i sobretot com m'ho puc explicar. I a partir d'aquesta necessitat imperativa d'explicar-te què t'està passant o què li està passant al món, surt la voluntat de l'assaig.
Sí, sí. L'autoajuda és l'antiassaig, eh?
Que quedi
un altre titular.
Quina col·lecció d'afirmacions interessants ens deixa la sessió d'avui. Pensava també, com a editorials antigues, que tant de bo recuperessin també un bon catàleg d'assaig, és Quants Crema té alguns assajos literaris a l'època que, no? I ara que estan rellençant efectivament la col·lecció de narrativa, en alguns casos, doncs valdria la pena també que ho fes amb la d'assaig, perquè a Cantilado continua el millor llegat de Vallcorba, no? D'assagisme en el sentit europeu també del terme i de la concepció, de manera que tant de bo que ho facin també en català. En qualsevol cas, avui hem compartit i compartiríem més estona encara amb dos grans assagistes i poeta, en el cas també de Lluís, de manera que moltíssimes gràcies per les infiltracions, per la reflexió, pel pensament crític i per mirar des de la perifèria, que és des d'on hem de combatre també culturalment. Lluís, un plaer.
Moltes gràcies.
Antoni, gràcies. Ens deus uns trens, que tard o d'hora arribaran, esperem.
Bueno, si són de la Renfe, tard.
Sí, això sí, però tenim paciència. Anna, Borja, que vagi molt bé.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I si l'última sessió vam viatjar amb una de les novel·les, un dels llibres, segons el Joan Lluís Lluís, més negligibles de Verne, per dir-ho també en un eufemisme, avui com estàs?
Bé, gràcies.
Avui anem a altres territoris i amb una autora que m'imagino que per altres estils i altres interessos.
Sí, no? un autor interessant. Com a mínim interessant per les temàtiques i el context històric. Caroline Rowe és una canadenca nascuda el 1943 que es dedica a fer novel·la policial, que és una senyoreta d'aquestes anglosaxones que hi ha després de l'Agatha Christie, senyoreta de casa bona, que es dedica a matar gent i a investigar perquè s'han mort. Com hi ha tot és una gran tradició mundial, en tot cas en el món anglosaxó. I ella, que és doctora en història medieval, s'ha especialitzat en la Girona medieval i llavors ha enfocat les seves novel·les sobre aquest món. Té un protagonista històric que va existir, que és Isaac el Sec, el famós rabí jueu, rabí evidentment si és rabí jueu, que va passar un temps a Girona. I és un cicle de 8 novel·les, totes novel·les policiaques ambientades durant l'edat mitjana, amb una gran precisió històrica, en tot cas m'ho sembla, jo no soc historiador, per tant no puc judicar-ho, però diria que sí, i apareixen tots de personatges històrics catalans reals, per exemple en Berenguer de Cruïlles, que va ser el primer president de la Generalitat, i apareix. Després, les intrigues policiaques, per dir-ho així, són el que són, com sempre, és un tipus de literatura en què tampoc no es pot variar a l'infinit la intriga, es pot variar el context, els personatges i tot això, però qui ha matat i per què, en el fons, són qüestions, en el fons, sovint també secundàries, perquè sí, sí. El que interessa és passar-s'ho bé i llegir novel·les entretingudes, i en aquest cas funciona absolutament. Jo la vaig conèixer, la Caroline Rowe, per azar, va venir a escoltar-me fa uns anys en una presentació d'un llibre meu a Perpinyà, i va venir molt educadament així, parlant un català macarònic, però parlant català, i dient-me, és que jo també escric novel·les, i llavors em va explicar, i jo vaig dir, però sou la Caroline Rowe, la vaig veure absolutament commoguda pel fet que jo la reconegués, i va ser molt una trobada curta, però molt, molt entranyable. I per això també tenien ganes de parlar-ne, perquè és algú que s'ha interessat prou en la història d'aquest país per aprendre la llengua d'aquest país. I això tampoc no és sempre així. I ens permet submergir-nos en la història tan fascinant, apassionant i tràgica dels jueus catalans durant l'edat mitjana, abans de l'expulsió del 1492, és un parell de segles abans. Jo diria que potser no coneixem prou bé aquesta història d'aquests jueus que vivien a casa nostra i que eren com nosaltres, eren catalans, parlaven català. Això potser no s'insisteix prou. És veritat que a l'edat mitjana la religió era un factor de diferenciació molt potent, el més potent, era molt més potent de quina religió eres per saber on ficar-te que quina llengua parlaves o quin era el teu sobirà. Sense cap mena de dubte. Per tant, abans de ser catalans probablement eren jueus, però en tot cas parlaven català i escrivien en català. Quan escrivien ja s'han trobat textos escrits en català, i la cosa que és bonica és que és escrit en català però amb alfabet hebreu. I això és molt... trobo bastant fascinant també de pensar-ho. De fet, el 1976 es van publicar un recull d'aquests poemes catalans, transcrits en alfabet llatí, però amb l'original en hebreu, que es deia, o recull es deia Poemes hebraics de jueus catalans, recopilats per Eduard Feliu i Jaume Riera. Això ho va publicar el llibre del Mai, el 76, doncs, i el 76 ja fa molts anys. Em permetria fer una petita crida modesta, humil, aquí, als editors de poesia de Catalunya, que s'ho mirin, perquè realment crec que val molt la pena, perquè independentment de l'interès literari, que hi és, hi ha també un interès històric, identitari i cultural, perquè són gent que eren aquí, que van fer fora de manera absolutament violenta i injusta, i que van deixar pocs rastres perquè el que no se'n van endur va ser destruït. Recordo haver llegit fa uns anys l'inventari a Perpinyà, quan van expulsar els jueus de Perpinyà també, que a cada casa dels jueus van trobar llibres, vull dir que era un poble absolutament proper a la lectura i a la literatura, però aquests llibres els van destruir tots. Queda poquíssima cosa, però alguna cosa queda, i aquesta cosa val la pena llegir-ho a través de novel·les policiaques com aquestes, perquè realment ho posa molt a l'abast del lector, la Caroline Roé. En català n'existeix un volum només dels 8 que es diu Remeis i Traïcions, publicat per l'edició 62.
Però que efectivament cal recordar que és una sèrie, eh? Aquí diu Cròniques d'Isaac el Cec, per tant hem d'entendre 8 títols. Molt bé, doncs escolta'm, gràcies, efectivament és tot un món i és una bona porta d'entrada per descobrir
molt bona, molt bona aquestes porta.
Remeis i Traïcions a Caroline Roé. Molt bé, gràcies Joan Lluís, com sempre, que vagi bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
Tutto è già qui, anche se non si vede. Tutto è già qui, nascosto fra le pieghe. E se ci stupirà, sarà soltanto
com... I acabarem avui amb la veu i el vals de Gian Maria Testa. Amb vosaltres, Dolor Jornal a la producció, en Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. Gian Maria Testa, il valzer di un giorno.
Tutto è già qui, l'adesso e l'indomani. Tutto è già qui, i torti, le ragioni, le grandi verità e le speranze vuote, la voce che non sa per chi si spenderà. Ma oggi, che era un giorno come tanti, hai preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi. E io che ballare non l'ho fatto proprio mai, mi sono perduto in un valzer che gira per noi. Tutto è già qui, nell'ombra delle cose, l'amore che verrà, le partenze, poi le attese, tutto, tutto è già qui, anche se non si vede, tutto è già qui e non si lascia dire. Ma oggi, che era un giorno come tanti, hai preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi. E io che ballare non l'ho fatto proprio mai, mi sono perduto in un valzer che gira per noi.